L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui dilluns, dia 28 de febrer, destacarem... Dia històric a Campredó, que assoleix la fita d'esdevenir entitat municipal descentralitzada. Els productors d'oli de l'Ebre aposten per l'exportació mentre que continuen treballant per sota del preu de cost. Roquetes adverteix que no acceptarà canvis en la variant de l'eix de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre aprova una moció per la custòdia compartida. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els productors d'oli de l'Ebre aposten per l'exportació mentre continuen treballant per sota del preu de cost. El sector alerta de la greu situació de la pagesia i dels seus efectes que pot tenir en l'economia d'un territori principalment agrícola. El desànim i la desmoralització defineixen l'estat d'ànim dels pagesos ebrencs. En plena campanya d'olives i oli, un any més, els preus no arriben ni per cobrir els costos de producció. Els olicultors miren al món per trobar solucions. L'exportació va créixer al 2010 en un 32% i en aquests primers mesos de campanya les xifres encara són millors que l'any passat. Països europeus com Alemanya o França destaquen entre els clients potencials, però els productors s'han fixat en la Xina, un mercat de grans possibilitats i des d'on s'han compromès a prioritzar la venda de l'oli espanyol. Des de l'Ebre demanen noves polítiques agrícoles que salvin un sector envellit i del que depèn bona part del territori. Ho deia el gerent de la cooperativa Sol d'Ebre en el marc de la Fira de Jesús, celebrada aquest passat cap de setmana. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia la notícia.
Doncs efectivament, aquestes són algunes de les conclusions a les que es va arribar al decurs de les xerrades sobre el món de l'oli que es van dur a terme aquest passat cap de setmana i al decurs de la celebració de la Fira de l'Oli de Jesús. Els preus han millorat per al sector oleícola de les Terres de l'Ebre respecte a l'any passat i, malgrat això, l'oli i les olives es continuen pagant per sota del preu de cost. Josep Estrada, gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, una de les més importants del territori amb més de 1.400 socis, detallava a la Fira de Jesús que l'oli s'està venent a 1,68 euros quan el preu mínim per cobrir despeses hauria de ser de 2 euros. Una altra diferència respecte als preus entre aquest i altres campanyes és la estabilització, malgrat que cap a la baixa dels preus. L'any passat van arribar a tenir oscil·lacions de fins al 50%. El camí a seguir sembla ser que estaria en l'exportació, però segons Estrada, d'oli envasat. Actualment, bona part de l'oli que és ben fora és a l'engròs i els principals competidors són els productors italians. Escoltem Estrada.
El que passa és que el camí va més enllà de l'exportació. Aquí, quan estem parlant d'exportació, s'està parlant d'exportació a l'engròs i possiblement el que hem de fer és exportar envasat per a posar-li un valor afegit. Fins ara els mercats europeus estan dominats pels italians i tots sabem que una part de l'oli dels italians està comprat aquí al país, aquí a casa nostra. Per tant, l'esforç hauria d'anar en agafar aquestes ampolles d'oli, aquesta qualitat d'oli que tenim, i col·locar-la als consumidors europeus que estan disposats a pagar molt més que no hi ha els preus aquí a nivell espanyol.
El gerent de Sol d'Ebre deia que tenim un bon producte i més enguany que s'ha fet doncs, un oli de qualitat i amb un rendiment bo de l'oliva per les favorables condicions climatològiques que hem tingut i que han estat significativament millors que en anys anteriors, unes xifres positives que ajuden a mantenir les esperances i els ànims. Tot i això, segons Estrada, els pagesos estan desmoralitzats perquè els preus continuen sent un llast i ens estem quedant, va dir, sense productors. El gerent veu en aquesta situació llums roges d'alerta i demana demana l'actuació imminent de les administracions per salvar l'agricultura, que viu de preus ínfims i que podria quedar-se sense pagesos. Estrada explicava que el 50% dels pagesos que formen part de Sol d'Ebre, per exemple, tenen més de 60 anys i molts d'ells no tenen continuïtat generacional. El gerent de Sol d'Ebre i en el marc de la Fira de l'Oli de Jesús explicava que la situació de la pagesia a les Terres de l'Ebre està en alerta i que calen solucions per evitar que l'agricultura perdi els pagesos.
El 50% dels pagesos de la cooperativa Sol d'Ebre tenen més de 60 anys i molts d'ells sense continuïtat. Això vol dir, lo que, bueno, vull fer la reflexió d'abans, de que o posem una solució, busquem una política agrària bastant consensuada al territori, on incideix l'agricultura, territori, o realment farem una agricultura sense pagesos, agricultura d'empreses, però que això se'n ressentirà al territori. I el territori nostre és un territori fràgil, on hi ha unes grans poblacions que tiren, però que el 80% del territori depèn, i molt, dels ingressos de l'agricultura, i que l'agricultura sigui un motor. Si això ens falla la indústria agroalimentària i ens falla el territori.
Eren les conclusions del gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, una de les cooperatives productores que van participar, com diem, aquest passat cap de setmana, a la 16a edició de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre a la entitat municipal descentralitzada de Jesús a Tortosa.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El casal Francesc Llop de Campredó es va quedar petit aquest passat divendres per seguir la constitució de l'entitat municipal descentralitzada. El ja president de l'entitat municipal descentralitzada de Campredó, Joan Sanahuja, va qualificar el dia com a històric i va animar a tot el poble a deixar enrere lluites internes i a treballar amb coratge i decisió.
Les normes són les que, no, que són. Avui per avui podem ser entitat municipal descentralitzada, ja ho som, i este és el nostre treball a fer. Jo penso que pensar un altre cop en aquesta etapa segregacionista és pensar molt avant en la situació actual i en els criteris que se segueixen actualment de mancomunar serveis, d'agrupar municipis, etc., etc. Penso que assolir aquesta condició avui per avui que ha tancada.
La constitució de l'entitat municipal descentralitzada de Campredó va comptar amb la presència de la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, que va lloar el procés dut a terme per l'Ajuntament de Tortosa. L'escoltem.
Això és una especificitat del país, però jo crec que tot el procés és un referent a exportar, no? Jo estic especialment contenta de que la primera vegada que vingui a Campredó, doncs sigui el fet primer d'haver fet efectiva una promesa i, per tant, el compliment d'aquesta. I, a més, perquè ha estat un referent de tot un procés participatiu i de gestió molt ben portat. Jo crec que en aquest sentit sí que és un referent que hem d'exportar arreu del món, i a més quan és possible poder fer aquestes entitats descentralitzadores que el que fan és apropar encara més la política i la qualitat de vida a la gent, jo crec que aquest és un dels arguments i sobretot d'un dels objectius que perseguim des del govern de Catalunya.
Entre els reptes que s'ha marcat el primer president de la entitat municipal descentralitzada de Campredó són els de la cessió per part d'Adif de l'antiga estació de tren, el nou vial de la carretera entre Tortosa i Amposta, així com importants esforços en el camp de la cultura i en el foment de les tradicions del poble. Així mateix, Campredó continuarà batallant perquè el Ministeri de Foment accepti canviar el traçat que preveu l'estudi informatiu de l'autovia A7 que trinxa el poble. L'entitat municipal de Campredó està integrada per 6 representants de Convergència i Unió i 3 del Partit dels Socialistes de Catalunya. A l'acte d'aquest passat divendres hi van assistir, a part de desenes de veïns de Campredó, molts representants institucionals. Així, a més de tots els portaveus dels grups municipals, amb representació a l'Ajuntament de Tortosa, també hi havia el delegat del govern a les Terres de l'Ebre i diferents directors de serveis territorials, com el de Salut, Cultura, Empresa i Ocupació o Ensenyament. Aquest proper divendres a la tarda i al casal municipal serà el torn de la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de Bítem, on Josep Cugat n'assumirà la presidència. l'Ajuntament de Roquetes rebutjarà amb fermesa qualsevol canvi en el traçat de la variant de l'Eix de l'Ebre, la C-12, que havia aprovat el govern anterior. El nou executiu de Convergència i Unió s'ha compromès a atendre les al·legacions al projecte del traçat que havia presentat l'Ajuntament de Tortosa, per tal d'evitar les afectacions sobre el poble de Vinallop i la urbanització del Canalet a l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. Però l'alcalde roquetenc, Francesc Gas, d'Esquerra Republicana de Catalunya, avisava que el traçat proposat per Tortosa era irrealitzable, ja que convertiria la variant en una altra carretera massa allunyada dels nuclis urbans de les dues poblacions. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava fa uns dies que ja havien donat instruccions als redactors del projecte constructiu perquè atenguin les al·legacions que van fer arribar al seu dia l'Ajuntament tortosí i els veïns afectats pel tram que travessa el Canalet. El delegat també va dir que la globalitat del desdoblament de l'Eix de l'Ebre és una de les infraestructures pendents del territori que, fins no estigui redactat el projecte definitiu, no es podrà dir si quedarà afectada per les retallades anunciades pel nou govern català. Francesc Gas va recordar que l'Ajuntament de Roquetes ja va fer els seus deures l'any 2003 amb el Pla d'Ordenació Urbana Municipal quan van haver de fer una reserva de terrenys per a la variant. Si ara s'accepten les al·legacions de Tortosa, el govern no tindrà en compte el treball que va fer l'Ajuntament roquetenc i poden quedar molt afectats, va assenyalar Francesc Gas. Així, l'alcalde hi va afegir que Roquetes defensarà el primer traçat que va preveure la Direcció General de Carreteres i va denunciar un intent per aturar una obra que és estratègica per a Roquetes, per a Tortosa i per a tot el territori.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de Deltebre aprova una moció per la custòdia compartida. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
Igual que l'Ajuntament de Gandesa, en la darrera sessió plenària del passat dijous, l'Ajuntament de Deltebre va aprovar per unanimitat una moció en favor de la legislació de la guàrdia i custòdia compartida preferent en els casos de divorci. Una moció impulsada per Tarragona per la Custòdia Compartida i l'Associació de Pares de Famílies Separats, les mateixes entitats que fa unes setmanes van organitzar una concentració a Deltebre per donar suport a un veí del municipi condemnat a 7 mesos de presó per un delicte de conducció temerària i una acusació de maltractament telefònic a la seva exparella que, segons ells, no és demostrable i que entra en contradicció amb una primera sentència en què se li atorgava la custòdia del seu fill de mutu acord amb l'exdona. En la moció preaprovada s'insta les administracions amb competències pròpies en dret de família a modificar la llei per poder considerar la custòdia compartida com un règim preferent que ha d'adoptar el jutge quan hi ha casos de separació o divorci. Gervasi Aspa, alcalde Deltebre.
També hi ha hagut un punt extraordinari que tots els grups han estat d'acord en aprovar, que és un punt de donar suport, en aquest cas, al noi de Deltebre, que tenim d'esta manera una manera bastant delicada, no? Per situació del seu divorci i de la seva parella antiga, que amb un fill pel mig, amb una custòdia compartida que no es complix, i per tant amb unes sancions disciplinàries que estem segurs de que entre tots, si va fent força, podrem acabar resolent, no? Que també és un tema delicat perquè la majoria de vegades doncs, també és veritat que els pares se troben en algun tipus d'indefensió, més que res si la custòdia la té la mare, no? Per tant, ajudar a reequilibrar, en aquest cas, el que està passant a la nostra societat, no?
Els altres punts de la sessió plenària del passat dijous eren l'aprovació definitiva de les contribucions especials al carrer Sant Miquel i també a l'urbanització de la zona cinquena de l'urbanització Riu Mar, primera fase.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Adam Tomàs es presenta oficialment com a candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, Tomàs, aire fresc, aquest és el lema amb què Adam Tomàs ha presentat de manera oficial la seva candidatura a l'alcaldia d'Amposta encapçalant la llista d'Esquerra Republicana. Amb força assistència de públic a l'auditori de la Fila, Tomàs va posar de manifest la necessitat de fer un canvi a la ciutat després de més de 20 anys de majories absolutes de Convergència i Unió. Escoltem Adam Tomàs.
Per tant, el que nosaltres estem venent és això, aquesta necessitat d'aire fresc. Que un canvi en posta no és més que acabar en una situació de majories, és a dir, una distribució diferent de majories. Només en això nosaltres ja estem contents, perquè és una manera de poder instal·lar un nou diàleg a l'Ajuntament.
Tomàs va insistir que no era la presentació del programa, sinó solament la candidatura que ell mateix s'encapçalarà de cara a les pròximes municipals. Adam Tomàs va manifestar que potser no és ara, però que algun dia arribarà aquest canvi al govern municipal, un canvi que no ha de ser traumàtic.
Els bombers van trobar el cos sense vida d'un home el passat divendres a la tarda mentre extingien un incendi a Vilalba dels Arcs. El foc va començar a cremar pocs minuts després de les 6 de la tarda i durant les tasques d'extinció, en què hi treballaven dues dotacions, es van trobar dins del perímetre de foc el cos sense vida d'un home de 81 anys. L'home va morir per causes naturals mentre estava fent la crema controlada de la vegetació i posteriorment hauria quedat encerclat pel foc, segons van informar els bombers. L'incendi de vegetació agrícola es va declarar al costat de la carretera TB7232 al punt quilomètric 3. L'incendi va estar controlat al voltant de 10:45 del dissabte al matí. Segons els agents rurals, el foc va cremar 7 hectàrees de pi blanc i matoll. L'incendi no va fer cap ferit ni va caldre fer cap desallotjament. D'altra banda, i segons ha pogut recollir la nostra redacció, els bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi que afecta una nau industrial d'una empresa de menjars preparats situada a Camarles, al quilòmetre 1091 de la carretera nacional 340. El foc ha començat poc després de 9:45 del matí d'avui dilluns i al voltant de les 10, les 5 dotacions del cos d'emergències que s'han desplaçat encara continuaven treballant al lloc dels fets. De fet, segons els bombers, fins i tot farà falta mobilitzar algun vehicle més. La superfície de la nau afectada és d'entre 800 i 1.000 metres quadrats. La indústria afectada es dedica, segons els bombers, a la elaboració de menús.
Serveis informatius de Mute.
Èxit sense precedents en la Festa de la Carxofa en la seva 7a edició. Visitants d'arreu del país van omplir el pavelló firal d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs així és, efectivament, més de 5.000 persones van participar en la Festa de la Carxofa d'Amposta, aquesta festa gastronòmica de la capital del Montsià, amb un èxit sense precedents, ja que es van repartir 9.000 degustacions de receptes de carxofa en aquesta 7a edició, la més multitudinària de totes les que es recorden. Més de 3.000 carxofes, més de 2.000 botifarres, més de 2.000 salxitxes, més de 1.800 ostres es van repartir entre els comensals que arribaven d'arreu de Catalunya i de les Terres de l'Ebre. De fet, es van esgotar els 1.500 tiquets de venda. Parlàvem amb el president de l'Associació de Restauradors d'Amposta, Rubén García, que explicava doncs, l'importància d'aquesta festa gastronòmica.
Nota molt perquè ve una gran afluència de tota Catalunya, de Reus, Barcelona, Tarragona, Lleida, i la gent coneix tant els restaurants com tot el territori, que això és el bo que d'esta festa, no?
Cal recordar que a partir d'ara també s'enceten les jornades gastronòmiques de la carxofa, on 13 restaurants oferiran variades, innovadores receptes amb aquest típic vegetal de casa nostra.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUT i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. 5è concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. 5è concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre informatiu, continuem amb la informació esportiva i comencem parlant de la tercera divisió. L'Amposta perd i es complica la vida. L'equip ampostí perdia per 0-2 davant del Prat. L'Amposta, molt per sota de les seves possibilitats, va encaixar la segona derrota consecutiva que el deixa només a 2 punts de la zona de descens. Per la seva banda, l'Ascó cada dia pitjor. El conjunt de Ravnik va caure golejat a casa contra l'Espanyol B i 2 gols al principi del segon temps van sentenciar el partit. Ascó perdia per 0-4 contra l'Espanyol B. Després d'aquesta jornada, l'Amposta és 15è amb 30 punts i l'Ascó 19è amb 21. Mals resultats també a primera catalana. La Rapitenca perdia per 0-1 davant de l'Olesa de Montserrat i diu pràcticament adeu a les seves aspiracions a retornar a la tercera divisió. Per la seva banda, el Tortosa rebia un dur revés per part del Sant Feliuenc, que guanyava per 4-0 a l'equip tortosí. Després d'aquesta jornada, la Rapitenca queda en quarta posició a la taula classificatòria amb 40 punts, a 10 del tercer classificat. Per la seva part, el Tortosa és 17è amb 26 punts, molt prop dels llocs de descens. Tampoc van anar les coses massa bé als equips ebrencs a la regional preferent. El Roquetenc va deixar escapar 3 punts a Organyà per culpa de 2 indecisions en un minut. Organyà 2, Roquetenc 1. També perdia el Remolins Bidem en el seu desplaçament. Al camp del Redis el resultat va ser de 1-0. Pel que fa a la classificació, el Remolins Bidem és desè amb 33 punts, mentre que el Roquetenc és penúltim amb tan sols 21. I passem ara al grup 6è de la primera regional, on es troben els equips de les nostres terres. Els resultats van ser els següents: Cambrils 2, La Sénia 0, Aldeana 1, Alcanar 2, Ulldecona 1, Jesús Catalònia 2, La Cava 1, Cambrils Unió 2, Nàstic B 2, Gandesa 1, Campclat 2, Torredembarra 3, L'Ampolla 1, Calafell 1, Canonja 1, Jesús i Maria 0 i Salou 2, Valls 1. Després d'aquesta 23a jornada, la classificació encapçalada pel Camp Clar amb 50 punts, seguit pel Valls amb 46, Jesús i Maria 44, Alcanar 42, Canonja 39, Cambrils 38, Jesús Catalònia 37, Torredembarra també amb 37, Calafell amb 36, La Cava amb 35, Gandesa amb 28, L'Ampolla amb 27, Cambrils Unió 25, Salou també amb 25, La Sénia amb 18, Nàstic B amb 17, Ulldecona amb 17 i Aldeana tanca la classificació amb 16 punts. A la segona regional, grup primer, els resultats van ser els següents: Camarles 0, Pinell 2, Santa Bàrbara 2, Vilalba 2, Alcanar B 2, Amposta B 2, Batea 0, Olímpic de Mora 2, Flix 0, Masdenverge 1, Perelló 5, Roquetenc B 1, Corbera 3, Mora la Nova 1, Horta de Sant Joan 1, Deltebre 0 i Benifallet 2, l'Ametlla 2. L'Olímpic de Mora encapçala la classificació de la segona regional, grup primer, amb 58 punts. Segon és el Pinell amb 49, tercer l'Ametlla amb 42, quart Vilalba amb 42, cinquè Corbera amb 41, sisè Deltebre amb 39, setè Mora la Nova també amb 39, vuitè el Santa Bàrbara amb 35, novè Camarles amb 34, desè Horta de Sant Joan amb 33, el Perelló és 11è amb 31, 12è el Batlló amb 29, Tretge, Amposta B amb 25, Benifallet és 14è amb 18, Roquetenc 15è amb 17, 16è Alcanar B amb 12, 17è el Flix amb 11 i tanca la classificació el Masdenverge amb 10 punts. I acabarem amb la tercera regional, grup 20è. Els resultats van ser els següents: Arnes, 1, Ginestar, 0, La Cava, 5, Torre de l'Espanyol, 0, Remolins Vitem B, 1, Campredor, 0, La Galera, 6, Aldeana B, 1, Tivenys, 1, Benissanet, 0, Rasquera, 1, Jesús Catalònia B, 1, Ulldecona B, 4, Tivissa, 0, Atlas Tortosa, 2, Jesús i Maria B, 0, i Godall, 2, Sant Jaume d'Enveja, 1. La classificació encapçalada pel Sant Jaume d'Enveja amb 57 punts, seguit del Godall amb 50, tercer Tivenys amb 47, quart Atlas Tortosa amb 43, cinquè Benissanet amb 42, sisè Jesús Catalònia amb 41, setè el Ginestar amb 37, els mateixos punts que té el vuitè, el Remolins Vitem B. Segueix la Galera amb 36, Arnes amb 35, Ulldecona B amb 31, Campredó amb 30, Jesús i Maria amb 22, Rasquera amb 20, La Cava B amb 17, Aldeana B amb 17, Tivissa amb 11 i Torre de l'Espanyol tanca la classificació amb tan sols 4 punts.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Seguirà nevant aquesta tarda a la cara nord del Pirineu, nevada que pot ser continuada. Demà serà més feble, però seguirà nevant. Destaquem al llarg de les últimes 24 hores més de 30 centímetres en alguns punts de la Vall d'Aran, també al nord d'Andorra, més de 20-25 centímetres en algunes zones. A banda d'això, també hem tingut alguna precipitació cap a Tarragona, sud de Lleida, sud de Barcelona, poca cosa, amb una cota de neu de 700-800 metres. S'han acumulat 4 litres a l'Argentera, Tarragona, també 3 a Pradell de la Teixeta. Ambient fred, avui les temperatures màximes es queden més curtes, un ambient ja més d'hivern aquesta setmana, i el vent de mestral, que ha arribat a cops de 70, 80 o 90 km per hora, per exemple, l'Albiol, la Bassènia, l'Hospitalet de l'Infant, serà moderant, però tornarà a entrar amb força aquesta nit, es tornarà a reforçar, i també la tramuntana bufa amb força al nord de l'Empordà i es reforçarà aquesta pròxima nit i serà intensa. Demà, en conjunt, sol, alguna nevada encara a la cara nord del Pirineu, potser a la tarda algun ruixat molt aïllat cap a les comarques del nord-est.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys.
ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre estos dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem unes pentetes.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.